Senyor Joan Català, bon dia.
Bon dia i bona hora.
El senyor Joan Català, com dèiem, és el president del Consell Comarcal del Baix Empordà. Volem parlar amb ell sobre aquesta iniciativa encaminada a alertar del malbaratament de menjar que es va presentar just ahir, David Parranyó.
El Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Agència de Residus impulsen una campanya per alertar del malbaratament del menjar. La iniciativa tindrà lloc durant aquest estiu en alguns restaurants de la comarca. L'acció consisteix en lliurar un total de 20.000 estovalles de paper en aquests establiments. Aquestes estovalles contenen missatges per conscienciar sobre el concepte del malbaratament alimentari amb xifres i recomanacions.
Doncs, senyor Català, quines són aquestes recomanacions?
Bé, doncs, en el marc d'aquest desig i aquesta voluntat de treballar per doncs, tenir menys malbaratament alimentari, el que es pretén d'inici és fer un procés de sensibilització a la ciutadania a fi i efecte doncs, de que les quantitats que parlem, que fan basar de quan s'acumulen amb el que són quanties a l'any, parlem a Catalunya de 262.000 tones d'aliments malbaratats en un any, que venen a ser 35 quilos per cada catalana i català al llarg d'any que es llencen a les escombraries, molts d'ells al voltant d'un 60% en l'àmbit familiar. Doncs el que es pretén és iniciar doncs, aquest procés de sensibilització en el marc de la restauració, que és el que en temporada alta també ens permet arribar a més gent, alhora que també fomentar el fet que, jo crec que això sí que ja es va portant a terme més habitualment, doncs el menjar que no acaba consumint-se en el mateix restaurant es demandi de poder-se'l endur cap a casa.
L'estadística de l'Agència Catalana de Residus diu que cada català llença o malbarata 35 quilos a l'any i diuen això equival al menjar d'una família de 25,5 dies. Això a nivell de Catalunya, no sé si tenim això quantificat a nivell de comarca del Baix Empordà, per curiositat, pregunto.
No ho tenim quantificat, però que també posa molt en evidència la magnitud és que a nivell de Catalunya estem parlant de poder nodrir a mig milió de persones l'any amb aquest menjar que és malbarata, que es llença. Per tant, estem parlant, portant-ho, diguem-ne, en l'àmbit dels 130.000 habitants del Baix Empordà, ens donaria una idea doncs, de quina és la magnitud, no?
Això ho fem a través d'aquesta campanya, d'aquestes estovalles que es posen en els restaurants. Hi ha un total de 20.000, no? M'ha semblat sentir?
Sí, la previsió és poder subministrar fins a 20.000 estovalles. Estem treballant ara ja d'inici amb 20-21 establiments de restauració que ja s'han adherit a la campanya. Pretenem arribar al prop del centenar al llarg doncs, de l'estiu i d'alguna manera doncs, poder tenir una bona situació de sensibilització, perquè el tema, com dèiem abans, no es tracta només del menjar que es consumeix en l'àmbit de la restauració, sinó que la consciència principal és en les bones pràctiques que hem de traslladar en l'àmbit familiar a l'hora doncs, de gestionar els aliments.
A la nota de premsa que va enviar el mateix Consell Comarcal es deia que aquesta és la primera d'una sèrie d'accions que es duran a terme i que properament s'aniran organitzant també tallers per ensenyar a no malbaratar aliments. Quines altres accions hi han previstes fer per fer aquest acte de conscienciació?
Sí, bueno, exactament, això que comentava, doncs, a partir d'aquesta campanya més de sensibilització, entrar ja més a poder doncs, arribar a la ciutadania i fins i tot oferir algun tipus doncs, de taller, d'experimentar de com podem millorar amb les bones pràctiques doncs, en tots els àmbits, perquè el malbaratament, de fet, es produeix tant en la vessant productiva com en la comercialització, com després en el consumidor final. Per tant, aquí diguem-ne que hi ha molta feina a fer en aquest sentit de poder anar fent acció accions que en tots els passos de la cadena alimentària hi hagi una situació doncs, d'evitar el malbaratament en tot el possible.
Senyor Català, la campanya ha començat pels restaurants. No sé si en algun moment es pot fer algun tipus d'acció similar relacionada amb el sector de la distribució, amb els supermercats, que al final també acaben sent una de les baules febles d'aquesta cadena de malbaratament de menjar.
Sí, per suposat doncs, també es podrien fer accions. El que passa que està estudiat que el malbaratament principal es dona en l'àmbit familiar, al voltant d'un 58% d'aquestes magnituds de tones malbaratades es considera que es donen a l'àmbit familiar, i per tant per això hem començat per incidir en la sensibilització davant doncs, del ciutadà, i en aquest cas utilitzant l'espai de restauració, no tant pel menjar que allà mateix doncs es demana, sinó perquè donar aquest toc d'alerta en el sentit doncs, de que a casa hem de tenir molt en compte, a base d'una sèrie de bones pràctiques, que en aquesta estovalla s'aprofita doncs, per incidir en l'organització de la nevera, amb actitud davant de la compra, etcètera, doncs en aquest sentit i comencem intentant arribar en aquest àmbit familiar, que és on es produeix prop del 60% d'aquest malbaratament.
Mm-hmm. President, en un altre ordre de coses, la setmana passada explicàvem en aquest mateix programa que el Consell Comarcal aposta per promoure l'accessibilitat turística. Com es fa una comarca que sigui accessible? Tot una comarca.
Bé, doncs aquest és un repte molt important. En el seu dia vam començar fa molts anys ja també el repte de la qualitat amb els serveis turístics, i això ve una mica vinculat com una segona fase en el marc d'aquesta mateixa qualitat dels serveis turístics, en el sentit doncs, de que cada vegada és més important oferir els nostres serveis a tothom sense distinció, i per tant aquí a totes les persones, que malauradament doncs, en són moltes, que tenen alguna dificultat afegida, alguna discapacitat, sigui física, sigui psíquica, o siguin dificultats, diguem-ne, habituals en el procés de vida. Parlem de gent gran, també, parlem de mainada, per tant, parlant també en l'àmbit, diguem-ne, familiar, doncs tot plegat, hi ha un volum de demanda de serveis turístics per part doncs, de persones que per una raó o altra doncs, necessiten uns condicionants que els facilitin el gaudi en la seva destinació. No? Uh-huh. I bé, aquí és doncs, la voluntat de treballar en aquest sentit, tant en els espais públics com privats, per poder donar doncs, resposta, perquè clar, no és només la persona que es troba en aquesta situació, sinó que l'entorn familiar o d'amistats d'aquesta persona normalment quan l'acompanya, i per tant l'acompanya en aquesta activitat de turisme, d'activitat d'oci, i per tant estem parlant d'un volum de demanda de disposar d'una possibilitat doncs molt i molt gran, perquè no només són les persones, que en són moltes, que tenen una situació així, sinó tot el seu entorn que l'acompanya.
Senyor Català, es podria arribar a donar el cas, a ningú se li escapa que a casa nostra un dels atractius que té, més enllà també del patrimoni cultural i arquitectònic, és el patrimoni natural, es podria arribar a donar el cas que es plantegés la possibilitat de fer algunes platges accessibles directament?
Sí. Bueno, de fet, clar, l'accessibilitat a vegades tenim tendència a pensar-la amb les persones doncs, que necessiten una cadira de rodes, en aquest cas...
Sí, jo m'estava imaginant exactament això.
Sí, però clar, és habitual que pensem en aquest perfil de persones. En aquest cas ja n'hi ha forces platges doncs, que tenen els seus passadissos i tenen les cadires aquelles aquàtiques que estan habilitades per poder fer el bany, per donar la possibilitat de banyar-se a persones en aquesta situació. Però el pla aquest d'accessibilitat va més enllà, en el sentit doncs, de que parlem de persones cegues, persones sordes, persones grans amb dificultat de mobilitat, amb mainades. És un pla molt integral on doncs, bueno, es vol incidir i es vol incidir d'una manera de fer-ho en el sentit de dir, escolti, vostè administració, vostè particular d'un establiment, si vostè aconsegueix fer aquesta adaptabilitat, doncs el seu potencial de clients incrementarà, perquè doncs, hi ha moltes persones que ho estan demandant, aquestes persones tenen un entorn que l'acompanyen i que per tant és un volum també en la vessant econòmica interessant per vostè i per tant pensi si li convé també econòmicament fer, a vegades són petites accions, a vegades una bombeta que s'encengui quan hi ha una alarma, que si doncs, una persona doncs, és sorda, necessita visualitzar en el cas d'una alarma que el que sigui, és dir, són a vegades són accions relativament fàcils i petites que es vol tenir en compte per poder també ampliar el servei a tothom.
Uh-huh. S'ha posat en marxa també una web molt informativa que és empordaaccessible.com. A banda de la part estrictament informativa d'aquest pla, hi ha un formulari de contacte que permet saber què, senyor Català?
Bé, el que es pretén és que es visualitzi cada establiment. D'una banda, doncs, quina oferta i en quines condicions ho fa, i en aquest sentit doncs, el primer pas en aquest pla d'accessibilitat és tota una enquesta que ens permetrà saber la situació tant en espais públics com privats d'accessibilitat, i a partir d'aquí doncs, el ciutadà podrà conèixer quina és la situació de cada un dels espais davant de les seves necessitats.
Canviem de qüestió. Ja veu que tenim una sèrie de temes acumulats a la carpeta del Consell Comarcal. Ens agrada aprofitar quan tenim el president del Consell Comarcal per tocar els diversos aspectes. El Consell Comarcal gestionarà el monestir de Cruïlles. Això ha passat perquè el concurs públic que es va convocar va quedar desert finalment. Què ha passat? Sí. Perquè quedi desert, que era molt exigent, que és que no hi ha viabilitat possible, o quin és el motiu pel qual ha quedat desert?
Bé, en principi en els dos processos doncs en el primer semblava que sí, que hi havia una exigència potser molt elevada per part de l'administració, en aquest cas el Consell Comarcal, i per això doncs no va haver-hi doncs pliques en quant doncs a poder fer aquesta gestió cultural. En la segona convocatòria vam intentar reajustar, però malgrat això doncs tampoc ha sigut possible doncs tenir ofertes per portar a terme aquesta acció cultural. Per tant, sí, doncs realment doncs nosaltres assumirem aquesta gestió d'una manera directa, perquè entenem que l'equipament s'ho val i que realment doncs mereix que posem en valor un espai doncs d'una altíssima vàlua històrica.
Mm-hmm. Just ara que parlàvem d'accessibilitat, el monestir de Cruïlles és un dels espais que té pendents de solucionar l'accés per minusvàlids, però també l'aparcament o els lavabos. Aquestes actuacions, quan està previst que es facin?
Bé, clar, tot al final depèn de finançament. El Consell Comarcal, malauradament, doncs no és una entitat, no és una administració que disposi d'ingressos propis. Depèn sempre doncs d'aportacions d'administracions superiors o en aquest cas doncs de col·laboracions amb els ajuntaments de la comarca, i en el moment que puguem disposar de recursos es podria afrontar una nova fase en aquest sentit, i sempre evidentment amb col·laboració amb l'Ajuntament de Cruïlles, Morell, Sant Sadurní. Mm-hmm.
I en aquesta etapa de gestió directa del monestir per part del Consell Comarcal, què està previst fer-hi allà?
Bé, bàsicament doncs facilitar tot el que són visites guiades, que d'alguna manera és el que es tracta, és de posar en valor, com dèiem, doncs aquest espai cultural històric, i a partir d'aquí, doncs, des de l'àrea de cultura del Consell Comarcal, doncs, es posarà, doncs, s'obrirà tots els actors que vulguin participar, doncs, bàsicament, doncs, guies turístics o la fórmula que es cregui més oportuna per obrir aquelles instal·lacions i posar en relleu el seu valor.
No sé si tenim quantificat el número de persones que visiten aquesta instal·lació al cap de l'any.
Bé, no, fins ara, de fet, com que ha estat molt de temps amb obres, doncs pràcticament no, hi ha hagut algunes visites fetes, però són molt, molt, molt reduïdes. Per tant, a partir d'aquesta acció ja més concretada des de l'àrea de cultura, doncs iniciarem aquest procés d'obertura i veurem, doncs, la demanda que hi ha per ser visitat.
Senyor Català, encara una última qüestió abans d'acabar aquesta entrevista. A principis de juny, UGT feia pública una denúncia que deia, una denúncia pública, en la que manifestava que el Consell Comarcal convoca cedeix serveis a empreses multiserveis, el servei de l'atenció domiciliària, deia que el precaritza. D'on ve aquesta polèmica?
Bé, això és un malentès, perquè de fet és tot el contrari. El Consell Comarcal és de les poques entitats que gestionem aquest servei d'atenció domiciliària directament amb personal propi de l'Ajuntament, i l'únic que fèiem és que en moments concrets on el nostre personal no arriba, puntualment, doncs, es contracta una empresa per fer el servei, però, doncs, l'immens volum de l'activitat d'aquest servei públic, servei social públic, doncs, es fa amb personal propi. Per tant, aquí no sé quina interpretació va fer el sindicat, però no té massa sentit, perquè realment, doncs, a l'ús de l'empresa privada, que seria lo habitual fer un concurs i a través del concurs fer una adjudicació a una empresa privada que fes tot el servei, en aquí es va desestimar aquest procediment i el fem directament amb personal propi, i només és puntualment on tenim una empresa per suplir moments puntuals. Per tant, crec que aquí va haver un cert malentès per part del sindicat.
El vicepresident del Consell, l'Òscar Aparicio, denunciava a través de Facebook que és que es va convocar un concurs i es van presentar només 5 persones i que era, per tant, insuficient.
Sí, en el marc de donar el servei directament des del Consell Comarcal es va fer aquest concurs i per poder contractar, doncs, persones per fer aquest servei, i bueno, doncs, en aquest procés, doncs, amb 5 persones no és suficient i necessitem puntualment, doncs, algun suport, que és el que es fa amb l'empresa privada.
Quantes persones es necessiten per cobrir aquest servei? Quina demanda hi ha?
Bueno, la demanda no és estable, però en principi probablement, doncs, necessitaríem una o dues persones més per cobrir la totalitat del servei.
Doncs, senyor Català, moltes gràcies. Escolti, com es presenta la temporada d'estiu?
Molt bé, molt bé. Això, doncs, ja va començar bé des de Setmana Santa. Ara, el mes de juliol, a vegades sembla que es produeix una mica d'impàs. La primera quinzena de juliol sempre sembla que diguis, oi, sembla falta gent, però bé.
I de cop i volta arriba la marabunta, no?
Arriba la marabunta, i després també és molt important el setembre i octubre, perquè, doncs, ja es dona per suposat que juliol i agost, sobretot segona quinzena de juliol i el mes d'agost, ja és ocupació total i absoluta. Una mica de preocupació aquest any, perquè a nivell meteorològic estan anunciant que el mes d'agost potser no serà tan bo com és habitual, però bé, en definitiva confio que tindrem una molt bona temporada com la vam tenir l'any passat.
Sembla curiós que tots els ajuntaments, i de fet vostè, quan era alcalde de Begur, també ho havia dit moltes vegades, tendeixen a voler desestacionalitzar el turisme, no?, per allargar una mica més la temporada turística, però justament ara fa un moment em deia vostè, sembla que als principis de juliol sempre hi ha com un impàs, i és curiós perquè un té la sensació que aquesta desestacionalització hauria de començar ja per intentar allargar-lo, però pel principi, no? Perquè es fan coses en el període de Setmana Santa fins a juny, però el mes de juliol és això que deia vostè mateix, que sembla que la cosa està una mica més buida.
Sí, és així. S'ha anat allargant més aviat, doncs, cap a setembre, sobretot, doncs, fins que la mainada comença a col·legi, doncs, és temporada alta fins a mitjans de setembre, i en canvi el juliol li costa més, a vegades quasi es veu més ambient el juny que no el mateix juliol. Bueno, és una mica les dinàmiques que hi ha. Doncs també els francesos, tinc entès que des que comencen vacances a partir del 14, bueno, doncs tot plegat. De fet, el que parlàvem abans, que és l'accessibilitat, també vol incidir en això, no? Perquè, clar, precisament, doncs, persones que doncs que tenen una certa discapacitat, normalment també tenen més alliberat el calendari a l'hora de fer les vacances, i per tant, doncs, també treballar amb el tema accessibilitat també ens obre una mica de portes i possibilitats davant d'aquest desig de desestacionalització.
Queda clar. Senyor Joan Català, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, gràcies, com sempre, per atendre la nostra trucada, i escolti, que vagi molt bé. Esperem que, com això que deia vostè, que sembla que la meteorologia el mes d'agost ens ha de fer una mala passada, esperem que no sigui així i que el mes d'agost es limiti a fer allò que fa sempre, no? Els primers dies d'agost, que fota quatre tronades, quatre ruixats o xàfecs alguna mica importants, i després ens deixa tranquils tot el mes.
Exacte, esperem que sigui així.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Gràcies, bon dia.
Passen 6 minuts de 2:15 del matí.